Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Molt bon dia. En 15 dies començarem a notar a la butxaca els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà, amb pujades palpables a la cistella de la compra. És la previsió que ha fet en aquests micròfons la presidenta de les cooperatives agroalimentàries, Jerònima Bonafé, davant una situació que sobre el terreny no millora. Lluny d'això, avui de matí Israel ha assegurat haver eliminat el cap de seguretat de l'Iran, que no confirma ni desmenteix la notícia. Tothom pendent, així, d'aquest punt del planeta estratègic per a la distribució de petroli i que determinarà el pla de resposta que en aquest moment dissenya el govern espanyol per als sectors afectats. El presentarà el mateix president Pedro Sánchez divendres i per ara no se n'avança cap detall. El ministre d'Economia només ha dit fa uns minuts que serà proporcional, perimetral i focalitzat en limitar l'impacte de la pujada dels combustibles. En aquest sentit, el gabinet de Sánchez sí que ha donat llum verda a l'alliberament de fins a 11 milions i mig de barrils de cru. El nou escut anticrisi condicionarà el que pugui decidir aquí el govern, qui avui ha rebut fortes crítiques de l'oposició per la demora en l'aprovació de mesures concretes. Ha estat al Parlament, escenari de nou d'una protesta social. Els docents clamen per les seves condicions laborals i de nou per la situació del català a l'escola pública. Tot d'una en parlarem. Avui és dimarts, 17 de març. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia.
Els docents que no acreditin el català no podran consolidar la plaça.
Segons el conseller Antoni Vera, l'exempció pactada per PP i Vox només s'aplicarà en places en què no es presenti cap candidat, com en algunes especialitats d'FP, ESO o batxillerat a les Pitiüses o Menorca.
Dos detinguts per apunyalar un turista se n'han anat a Palma.
Un treballador d'un hotel de la zona el va auxiliar i li va taponar la ferida abans de ser traslladat a l'hospital. El turista, que ja ha rebut l'alta, ha explicat que els dos arrestats el van atracar. S'endugueren 260 euros.
Cop contra el narcotràfic al barri de Sapenya. I vist, la Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Dels 10 detinguts, 3 han ingressat a presó i altres 7 han quedat en llibertat amb mesures cautelars a l'operatiu que es va dur a terme el passat 12 de març. La Policia Nacional va registrar 4 habitatges. En total, els agents han intervingut 1 quilogram de substàncies estupefaents. La investigació ha permès detectar una estructura organitzada dedicada a la distribució i també a la venda directa a consumidors.
En tribunals, 4 perits de la defensa confirmen que la nounada tirada a un contenidor de Porto Cristo va néixer viva.
També han testificat la parella i exparella de la principal acusada, així com de la ginecòloga de guàrdia que va atendre a la mare 2 dies abans dels fets, el 2023. Ha afirmat que va arribar per dolors menstruals, però va poder determinar que estava embarassada i que va trobar que duia una pastilla a la vagina a priori de polfons.
A Mallorca, més de 100.000 infants han participat el 2025 al programa d'educació viària del govern. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Són proves senzilles de circulació que a la llarga ajuden a conscienciar els més joves de manera primerenca i també ser responsables. L'ús i abús d'alcohol i drogues i les seves conseqüències també formen part de la formació entre els joves.
En els esports, el capità del Real Mallorca, Antonio Raillo, creu que el canvi de tècnic ha anat bé per a l'equip. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca ha tornat avui als entrenaments per preparar la visita a l'Elx de dissabte i ho fa amb els 4 punts sumats dels darrers 6 possibles amb De Michelis a la banqueta. Un canvi de resultats i de dinàmica motivada pel tècnic argentí i el seu staff, l'arribada dels quals reconeixia ahir el capità Antonio Raillo al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió, ha vengut bé a l'equip. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el seu rival de semifinals de la Champions. L'Etolé Lavós serà el rival a batre per disputar una nova final de la màxima competició europea. El Palma ja sap el que es guanyà l'equip francès, va ser per 1-2 en el primer partit de la fase prèvia de la competició europea, precisament disputat el passat mes d'octubre.
I completam la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia per aquestes pròximes hores. Del que hem de parlar és d'anticicló, per tant, estabilitat, i continuarem amb aquest cel destapat arreu de les illes i vent que ja bufa de manera feble, això sí, encara queden restes de forta maror cap en el nord de Menorca i la situació s'ha anat tranquil·litzant a la resta del territori pel que fa a demà. També la temperatura continua pujant, avui ja màximes que quedaran entre els 20 i 21 graus en general. De manera puntual podrien fregar els 22. Per tant, ambient suau a les hores centrals del dia, després d'un vespre amb temperatures baixes, fregant a la gelada, punts de l'interior de Mallorca. Per demà, esperant poc canvi, sí que és vera que a primera hora del dematí hi pot haver qualque nígula baixa, poqueta cosa. Després tindrem el cel destapat, però amb arribada de nígols prims cap en el sud de l'arxipèlag, que a partir de mitjan de matí i migdia. Independentment, també, a darrera hora de la jornada, arribada de nígols baixos, sobretot cap en el sector de Menorca. Tot això amb vent fluix, anirà girant a llevant. El termòmetre no canviarà gaire demà, i si ho fa serà per davallar de manera molt lleugera, sobretot cap en el nord de l'arxipèlag. Però en general torna a repetir aquests valors que quedaran entre els 19, 20, 21 graus.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Nova jornada avui a les portes del Parlament. La Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca ha protestat per clamar millores per al professorat de l'escola pública. Ha estat d'haver una quarantena de persones que s'hi han concentrat per mostrar el seu malestar amb temes com la reducció de les ràtios a les aules, la millora de la carrera professional, a més d'incrementar la inversió a l'escola pública. Els docents, a més, tenen altres reclamacions.
La presidenta de la Junta de Personal Docent Nou Universitari de Mallorca, Caterina Bibiloni, ha insistit que el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha de retirar el pla pilot de lliure elecció de llengua perquè no s'ha consensuat i s'ha convertit en un mecanisme de finançament de l'escola concertada. També ha reclamat un pla de xoc per promoure l'ús del català a les aules.
La derogació del pla de segregació lingüístic. Dins les aules no hi ha cap problema d'ensenyament de la llengua catalana. Tant les famílies com els docents saben que és el llenguatge de cohesió. S'ha d'implantar un pla de xoc que permeti surt de la llengua catalana com cal dins les aules.
Bibiloni també ha reclamat una reducció de les ràtios a les aules per atendre l'alumnat amb necessitats especials. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha respost que el seu departament també aposta per la reducció de les ràtios i que per això ha posat en marxa el pla d'infraestructures.
Les ràtios van per elles a unes millors infraestructures. Hi ha un pla d'infraestructures a 10 en vista que varen presentar el 2024 i que estan fent feina. I que estan fent feina molt clarament en noves infraestructures a les Illes Balears com mai s'havia fet. El que passa que venim de 8 anys d'inacció total de centres apuntalats i aquesta excel·lència que han rebut.
Les juntes de personal docent no universitari de Menorca i les pitiuses també s'han concentrat davant les seus de les delegacions d'Educació de Menorca i Eivissa.
El català, avui protagonista també de la crònica política, el sindicat Estella ha rebutjat el pacte entre el Partit Popular i Vox per eliminar la llengua catalana com a requisit per accedir a places de molt difícil cobertura del personal docent i altres sectors i altres del sector públic. El sindicat assegura que les dificultats per cobrir aquestes places no tenen res a veure amb el català, sinó amb el problema d'accés a l'habitatge. Carme Moreno.
És per això que l'Estei reclama mesures urgents per resoldre l'emergència residencial. A més, el secretari de Normalització Lingüística, l'Estei Carles Cabrera, ha lamentat que una vegada més el Partit Popular cedeix a les exigències de vots.
Podem acceptar que s'atreguin places d'oposicions a persones que no tinguin el requisit de català. Aquí el problema el té Vox, que li ha posat una bena davant els ulls en el Partit Popular. Només li deixa veure el tema de català, quan els nostres autèntics problemes i les places de molt difícil cobertura hi són, perquè el preu de l'habitatge no deixa de pujar.
L'Estella assenyala que mai fins ara havia estat possible accedir al funcionariat docent sense acreditar el coneixement del català i considera que aquesta modificació és un fet gravíssim que marcarà un abans i un després.
Precisament al Parlament, el conseller Antoni Vera s'ha pronunciat sobre l'exempció del català a l'educació, ha explicat que els docents que no hagin d'acreditar el coneixement del català per presentar-se a una oposició no podran obtenir una plaça fins que acreditin el nivell de la llengua pròpia. Marta Puyalto.
Sí, segons Vera, l'exempció només s'aplicarà en places en què no es presenti cap candidat, com en algunes especialitats d'FP, ESO o batxillerat a les Pitiuses o a Menorca. Aquests docents quedaran en situació d'expectativa de destinació i no podran consolidar una plaça en propietat fins que acreditin el coneixement del català. Vera ha insistit que es tracta de places de molt difícil cobertura que decidirà el Consell de Govern, diu, amb criteris tècnics.
No arribaràs a tenir plaça en propietat, diguéssim, en un centre educatiu, en el centre que tu vols, fins que no acreditis el coneixement de català. Ah? Per tant, se trata de places docents molt concretes que en aquest moment no cobrim.
Paraules del conseller dels passejadors del Parlament a l'hemicicle, Lluís Apestia, de Més per Mallorca, i Amanda Fernández, del PSIP, han retret a la responsable de la funció pública, la consellera Catalina Cabré, l'acord entre el PP i Vox per eximir el coneixement del català en altres categories com les de zeladors, manteniment o neteja.
Només saben dir que sí a les propostes que van en contra dels catalans, atats en la llengua. En aquests sempre els hi tenen l'estora vermella posada. La llengua sempre la tenen venal.
Entenem que la senyora Prens confirma que per ella el català és un mur i que empitjora la vida dels nostres ciutadans, ja que ha decidit rebaixar o eliminar el requisit, vostè ha dit, no en caràcter general, però quan a Vox li doni la gana.
Però la consellera Cabré assegura que l'exempció del català en determinats llocs de feina no afectarà l'atenció als ciutadans.
Senyora Fernández, la resposta és superclara. Sí, el català continuarà sent un requisit en caràcter general per accedir a la funció pública de les Illes Balears.
Cabré ha garantit que es mantindrà el dret de ser atès en qualsevol de les dues llengües oficials i ha remarcat que aquest és un objectiu irrenunciable del govern.
Podem emportar del sector agrari adverteix que si no s'acceleren les ajudes i bonificacions hauran d'encarir els aliments de la cistella diària. El govern espanyol detallarà divendres el seu pla de resposta al conflicte a l'Orient Mitjà, mentre que a les Balears l'executiu de Marga Proens també prepara un paquet de mesures que posarà en marxa després de la iniciativa de la Unió Europea i del govern central.
En una entrevista a l'Informatiu Matí, la presidenta de les cooperatives agroalimentàries, Jerònima Bonafà, ha posat data a quan notarem l'encariment si els governs no aproven ja compensacions per mitigar l'impacte de la guerra a l'Iran.
Tal vegada no farà falta repercutir, però si aquesta situació s'allarga, serà insostenible. Vull dir que sense cap dubte, no te vull dir 15 dies, però en un mes s'encarirà, no quedarà més remei, no s'encarir, es repercutir els cots.
Molts missatges d'urgència que hem sentit aquests darrers dies de diferents sectors, mentre en paral·lel l'oposició ha retret avui al govern la tardança a l'hora d'aplicar mesures davant l'escalada de preus derivada d'aquesta guerra. L'esquerra ha criticat que dues setmanes i mitja després que hagués començat el conflicte encara no s'ha pres cap decisió per frenar l'encariment dels combustibles i de la cistella de la compra. Connectem de nou amb el Parlament. Marta.
Sí, i a més, durant tota la sessió de control del govern, el PSIP ha qüestionat de forma reiterada que la presidenta del govern, Marga Proens, es trobi de viatge a la República Dominicana en plena crisi. Iago Negroela ha insistit que el govern és equidistant respecte a la guerra. El vicepresident Antoni Costa s'ha mostrat contundent en contra del conflicte bèl·lic i ha defensat que la presidenta continua amb la seva agenda institucional. Sentim un fragment de l'enfrontament Negroela-Costa.
Cuando todo sube, Proens se va al Caribe. Cuando se bate récords de gasolina en esta comunidad autónoma, Proens se va al Caribe.
És vostè, sincerament, lamentable.
La presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proens, està seguint la seva agenda com a presidenta.
Què feia la secretària d'Estat el dilluns de matí no fent de secretària d'Estat, fent una roda de premsa del Partit Socialista?
No a la guerra. Por ilegal. Por las muertes que causa, por las consecuencias que produce.
Vuelva, señora Proens, dirija la comunidad autónoma.
Gracias.
En el Caribe,
señor,
no se dirige nada.
Aquest govern diu no a la guerra i no a la demagogia de Pedro Sánchez i el Partit Socialista a nivell nacional.
Vox, Més per Mallorca i Més per Menorca han reclamat la concreció de mesures per fer front a les conseqüències de la guerra, sense esperar decisions del govern d'Espanya o de la Comissió Europea. Són Sergio Rodríguez, de Vox, i els ecosobiranistes Ferran Rosa i Josep Castells.
Van a poner pancartas y eslóganes y no hacen nada para rebajar el IVA de los productos básicos. Nosotros esperamos una reacción importante, enérgica, consecuente y, lógicamente, en la medida de sus posibilidades, del gobierno de las Islas Baleares.
Perquè pugen els preus dels aliments i la senyora Fernández no fa absolutament res per protegir les famílies. Perquè puja seu Uribor i el senyor Costa no fa absolutament res per protegir la gent que paga una hipoteca.
Deixi de passar la pilota als altres. Deixi de dir que vostè reclama. No, no, vostè no està aquí per reclamar. Vostè està aquí per respondre les preguntes de l'oposició. I l'oposició el que li demana és quines mesures pensen prendre vostès.
Costa acusa l'oposició de generar una confrontació artificial i assegura que el govern treballa per tenir una diagnosi clara de la situació abans d'actuar. Diu que es desplegaran mesures a curt, mitjà i llarg termini.
Avui encara és pront per parlar de mesures. En primer lloc, perquè el que toca és escoltar a tots els sectors econòmics per a partir d'aquí tenir una radiografia clara que ens permeti actuar amb precisió.
El vicepresident ha detallat que l'executiu pot intervenir en àmbits com els impostos, la despesa pública i la via legislativa i que aquesta mateixa setmana es reunirà amb els sectors afectats.
Gràcies, Marta. El pla anticrisi, com dèiem, el coneixerem divendres. El presentarà el president Pedro Sánchez i es focalitzarà en limitar l'impacte de la pujada del preu del combustible i l'electricitat, segons ha confirmat Olivia Navarro, avui la ministra portaveu Elma Saiz.
Sí, el govern espanyol ultima les mesures després de reunir-se amb els agents socials, els sectors més afectats, com el del transport, l'agricultura per l'encariment del combustible i els diferents grups polítics. Hi haurà iniciatives a curt i llarg termini per protegir empreses i treballadors, com ja es va fer a Edith Saiz durant la pandèmia o la guerra d'Ucraïna. Aquesta vegada el pla centrarà a minimitzar el cost energètic i elèctric que ha causat aquest atac amb mesures fiscals que el president Sánchez explicarà divendres.
La societat espanyola sabe que somos un gobierno en el que se puede confiar, porque somos creíbles, porque tenemos experiencia en responder a lo urgente sin olvidar lo importante. Porque el gobierno responde con eficacia, como lo hemos hecho siempre. Ya lo hicimos en la crisis del COVID o durante la invasión de Rusia a Ucrania.
A l'espera de concretar aquestes mesures, el Consell de Ministres d'avui, de caràcter ordinari, ha aprovat alliberar els 11 milions i mig de barrils de petroli que pertoquen a Espanya dins l'acord assolit per l'Agència Internacional de l'Energia per frenar l'escalada de preus per la guerra i el tancament de l'estret d'Hormuz. És la major alliberació de la història per a garantir l'abastiment de tots els països membre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha destacat la importància d'aquests plans i ha assegurat que l'Estat está más preparado que otras regiones de Europa.
Estos datos son un reflejo de la apuesta que hemos hecho por la modernización y la transformación de nuestra economía, al igual que de la respuesta eficaz que hemos ido dando a las distintas crisis que se han ido sucediendo en los últimos años. Vemos en el gráfico de la izquierda cómo el crecimiento acumulado de España con respecto a las economías de nuestro entorno desde el año 2019 destaca.
El pla del govern també acollirà mesures socials com la impossibilitat de tallar la llum o el gas a les persones més vulnerables, un punt que també es va aplicar després de la invasió de Rússia a Ucraïna.
Gairebé 200 persones s'han presentat avui a les proves per al permís de conducció de taxis que atorga l'Ajuntament d'Eivissa. No són suficients per cobrir la demanda que sí que hi ha al sector. Segons l'Associació de Taxistes de Vila, tots els qui superin la prova sortiran amb feina. Anna Fernández.
Proves d'anglès, català i coneixements locals són les que han de superar els 186 candidats que s'han presentat avui al permís municipal d'autotaxi d'Eivissa. Escolta'm el regidor de mobilitat, Rubén Sousa.
Los niveles tanto de catalán como de inglés son básicos, de comprensión básica, y luego pues la tarde pues sí que hay un poco, es una prueba general, que hay un apartado de normativa, otro de cultura general.
Una temporada que per als taxistes es presenta amb incertesa i en la qual la demanda de conductors de taxi continua sent major que la disponibilitat de gent per treballar. És Mariano Torres, president de l'Associació de Taxistes d'Eivissa.
Demanda de choferes hay mucha, más de 180 seguro.
Sí, jo crec que tots ells tindrien plaça si quieren.
Els exàmens s'han fet avui al recinte firal d'Eivissa i els candidats esperen poder estrenar-se com a xòfers aquest estiu.
Voy a intentar ver si me saco lo del taxi y que es una gran oportunidad para trabajar.
En la isla es algo que tiene bastantes oportunidades.
Yo creo que sí, que está de moda y es tendencia.
Unes proves que es fan a cada municipi abans de la temporada i que tenen una vigència de 5 anys per als conductors.
I la torre de control aèria ha estat objecte de debat a la comissió mixta celebrada aquest matí. El senador del PP per Menorca, Cristóbal Marqués, ha presentat una moció al nou document de regulació aeroportuària perquè no inclou cap inversió per construir una nova torre. Ramiro López.
Aquest dimarts s'ha debatut a la Comissió Mixta d'Insularitat el nou document de regulació aeroportuària, el DORA, que preveu una inversió a Menorca de 170 milions d'euros. El Partit Popular ha presentat una moció a aquest document perquè no inclou cap projecte per fer una nova torre de control física. Escoltem a Cristóbal Marquès, senador del PP per Menorca.
¿Cómo puede ser que anuncien 170 millones de euros de inversión en el aeropuerto de Menorca y no se incluya la nueva torre de control? ¿Qué es la infraestructura más necesaria, la más retrasada y la que lleva décadas esperando?
El PSOE votarà a favor d'aquesta moció. El diputat Pepe Mercadal explica que l'actual torre té tants desperfectes que el més sensat és construir-ne una de nova, perquè el cost d'arreglar-la seria major. Cal recordar que es tracta de la torre de control aeri més antiga d'Espanya, data del 1969. Escoltem a Pepe Mercadal.
Puntualizar que no és per seguretat aèria. La seguretat aèria està garantizada. Sí es por seguridad laboral, por la gente que trabaja en la torre.
AENA ha desestimat finalment el projecte de la torre de control virtual que va iniciar-se a Menorca fa 7 anys i en la que s'han invertit 4 milions d'euros.
Aquesta mateixa comissió al Senat ha rebutjat també una proposta del grup socialista que cercava forçar el govern a aplicar la limitació de preus de lloguer a les Balears, una opció que permet la llei d'habitatge estatal però que han d'aplicar els executius autonòmics als municipis que ho sol·liciten. El PSOE ha criticat la negativa del govern de Marga Proens a prendre aquesta mesura que, segons consideren, permetria limitar els preus de lloguer a la comunitat més cara de l'Estat i on més han pujat els darrers anys.
El senador socialista José Illa assegura que la limitació de preus de lloguer seria una solució senzilla i immediata i que donaria un alè als ciutadans. Critica que el govern bloqueja les solucions i no presenta alternatives efectives.
Y no vale pedirlo por favor, que ya también es vergonzoso que un conseller de vivienda diga en el Parlament que pide por favor, estoy leyendo, a los propietarios y promotores que no suban desorbitadamente los precios. Por favor. ¿Y para qué gobiernan? Tomen medidas, tienen el BOIP. No pidan por favor este drama que estamos viviendo en las islas.
Des del grup plurinacional Sumar, el diputat Vicenç Vidal ha donat suport a la limitació de preus de lloguer, però ha demanat més mesures i, en aquest sentit, ha criticat que tant PP i Vox com el PSOE hagin rebutjat al Parlament una proposició de llei per restringir la compra d'habitatges a no residents a les Balears, com si impulsen, en canvi, a les Canàries.
La situació és molt grave i necessita mesures fortes, potents, com fou la planteada per Més per Mallorca, la llei de garantia d'ús residencial i no especulació. Una proposició de llei que ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista, ni Vox quisieron discutir.
Ni PP ni Vox han donat suport a la moció socialista, critiquen que limitar preus de lloguer seria perjudicial i proposen altres solucions. Joan Mesquides, diputat del PP, Jorge Campos de Vox.
Lo que funciona son los avales para los jóvenes de la compra de la primera vivienda. Son las deducciones fiscales para el ahorro, para que haya compra de la primera vivienda. Lo que funciona es la seguridad jurídica. Y lo que funciona es que acompañemos a la gente para que agilicemos los trámites en la construcción de viviendas.
La solución pasa por derogar la actual ley socialista de vivienda, fomentar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler a través del incremento de bonificaciones fiscales a las rentas de alquiler de vivienda habitual, liberar suelo y reducir impuestos en la adquisición de suelo y en la construcción.
Son las 2:23.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
En ISA, financiación que construye futuro. Si tu empresa innova en el sector agroalimentario, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial, con disponibilidad permanente, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. En ISA.es, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En ISA, Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
Presó provisional per als dos ciutadans britànics detenguts per intentar segrestar diumenge passat una dona de 60 anys a Son Ferriol. Avui han declarat davant del magistrat després d'intentar introduir a la força dins el seu cotxe la víctima, que esperava un familiar a prop d'una rotonda. El seu marit i un testimoni varen ser qui ho varen evitar.
Diverses patrulles acudiren a una rotonda de la barriada després de rebre diversos avisos que alertaven que una parella, formada per un home i una dona, intentaven introduir la víctima en un cotxe. Quan els agents hi arribaren, la varen trobar visiblement afectada i en diverses contusions en el cos, però acompanyada ja pel seu marit i per diversos testimonis, cosa que va fer que la parella que va intentar segrestar-la fugís. Els testimonis varen oferir una descripció dels dos presumptes autors i diversos agents varen començar una batuda per la zona mentre que la dona era traslladada a l'hospital. La Policia Nacional va aconseguir localitzar finalment i detenir aquests dos sospitosos com a presumptes autors de temptativa de detenció il·legal.
I continua amb més testimonis al judici contra una dona i el seu cunyat acusats d'assassinar una nounada i tirar-la en un contenidor a Porto Cristo el 2023. A l'Audiència Provincial han declarat els metges forenses que van realitzar les proves de l'autòpsia a la bebè, que tenia entre 26 i 27 setmanes. Segons aquests professionals, la menuda va néixer amb vida.
Entre els testimonis, avui també ha estat el torn de la parella i exparella de la principal acusada, qui han dit que desconeixien aquest embaràs. Per la seva banda, la ginecòloga de guàrdia que va atendre la mare a l'Hospital de Manacor dos dies abans dels fets ha afirmat que va arribar per dolors menstruals, però després d'explorar-la va determinar que en realitat era això, estava embarassada. Escoltem primer Ana Belén García, després Maria Inés Fernández, que són dues de les pèrits que han declarat avui a la vista oral.
Era un feto viable, no se observó ningún tipo de malformación a priori durante el examen. No era una muerte intraútero, quiere decir que había llegado con vida, lo habían podido observar con vida.
Si hubiera contado con una asistencia médica necesaria en el momento del parto y no se hubieran tenido las lesiones perimortem del traumatismo, posiblemente la posibilidad de supervivencia hubiera sido bastante alta.
Això sí, el metge Francisco Javier Rubio discrepa, diu que la neonada tenia poques possibilitats de sobreviure.
La placenta se desprende del útero materno y deja de pasarle oxígeno al feto, ese niño está condenado, ese feto está condenado. No tiene viabilidad. No tiene viabilidad porque sus pulmones fueron inmaduros. Prueba de ello es que no se expandieron.
La Fiscalia demana que els dos principals acusats siguin condemnats a presó permanent revisable, mentre que per la germana de la principal acusada demana una multa pel delicte d'omissió del deure de socor per no evitar que els seus familiars tiressin dins un contenidor la petita després de néixer un cotxe.
Més coses, Salvament Marítim intenta localitzar dues embarcacions al sud de Mallorca que partiren d'Algèria fa una setmana i que estan desaparegudes. A bord hi van 46 persones, entre les quals 4 menors.
Les tasques de recerca varen començar i dilluns s'han reprès avui en la incorporació d'un helicòpter. Les embarcacions en principi haurien partit del port d'Algèria entre els dies 10 i 12 de març. Una ONG ha donat la veu d'alarma en perdre el seu rastre. Els efectius alerten que amb el mal temps dels darrers dies la localització d'aquestes dues barques és molt incerta.
Hi ha a Madrid moltíssima expectació aquest matí als jutjats on havia de comparèixer José Ángel González, l'exdirector adjunt operatiu de la policia nacional. Estava citat per respondre a la querella per agressió sexual interposada contra ell per una subordinada.
La víctima també ha comparegut a aquests jutjats i ha confirmat el seu relat. La defensa de l'exdau afirma que la inspectora ha actuat per gelosia, mentre que la defensa de la víctima assegura que els àudios deixen clara l'agressió que es va produir l'abril de l'any passat. González va renunciar al càrrec de màxim operatiu del cos el passat 17 de febrer després de fer-se publicar aquesta querella.
Thank you. Ho dèiem en portada, Israel assegura haver mort el cap de seguretat de l'Iran i home fort del règim, Ali Larijani. Era l'objectiu de major rang després de la mort de l'ayatolà Khamenei. De moment, Teheran no ha fet confirmació oficial.
En la mateixa operació també hauria mort el cap de la milícia paramilitar Basij, que s'encarrega de la repressió al país persa. L'exèrcit israelià afirma que ha executat una operació aèria a gran escala contra punts estratègics a Teheran, Shiraz i Tabriz. Diu haver llançat múltiples projectils sobre instal·lacions d'intel·ligència, casernes de la milícia Basij i les bases destinades a emmagatzemar-hi drons i míssils balístics. Per la seva banda, l'Iran continua controlant l'estret d'Hormuz i avui ha tornat a disparar sobre una nau cisterna.
Precisament, obrir l'estret d'Hormuz i poder garantir la seguretat marítima a les zones, el que Donald Trump pretén amb l'ajuda dels aliats, una idea que han rebutjat bona part dels països europeus i que el mateix Trump ha criticat.
For 40 years we're protecting you and you don't want to get involved in
Durant 40 anys els hem protegit i no volen involucrar-se en una cosa que és molt petita. Tita, diuen que prefereixen no involucrar-se, ha subratllat Donald Trump sobre els països europeus. Així arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Més de 100.000 infants han participat en 2025 en el programa d'educació viària del govern. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Són proves senzilles de circulació que a la llarga ajuden a conscienciar els més joves de manera primerenca i també a ser responsables. L'ús i abús d'alcohol i drogues i les seves conseqüències també formen part de la formació entre els joves.
El GOP denuncia un salt base a una zona restringida de la Serra Tramuntana on edifica una espècie vulnerable.
L'entitat ecologista ha presentat la denúncia davant la Conselleria, la qual, a més, li demana un major control per evitar perjudicar la fauna amenaçada.
I el cementeri de Palma disposarà aquesta tardor del Bosc de la Vida, un espai de record sostenible per enterrar les cendres dels difunts.
La iniciativa preveu plantar-hi divers 300 arbres que contribuiran a una important absorció del CO2 i respon a l'auge d'incineracions dels darrers anys.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja estem trobant retencions en les principals carreteres de Mallorca. Trobeu retencions a la carretera d'Inca, a l'arribada de Palma, fins a incorporació a la cintura. També a la carretera de Boi de Mossa, en sentit Palma, trobaran retencions. I a la via cintura trobant retencions que comencen des de l'Estadi de l'EA fins al polígon de Gambalero. A la resta de carretera es trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José Iván López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars del programa d'educació viària que el govern fa arribar als centres escolars ha superat els 103.000 participants durant el curs 2024-2025. S'han impartit gairebé 4.700 sessions, considerades una eina clau en la formació, conscienciació i prevenció entre els infants i adolescents de les illes que repercuteixen en una reducció dels accidents i les negligències a la carretera.
Són dades de la memòria anual del programa que el govern ha presentat avui a Sant Joan, coincidint amb una sessió educativa al CEIP Sant Juny, en aquest municipi. Una educació viària que els més joves aprenen a través de proves senzilles de circulació que ajuden a conscienciar-los de manera primerenca.
El que hem fet allà ha estat un poc més complicat perquè els cones estaven un poc més junts.
Si un tens el senyal ja està, és bastant fàcil. I sempre antes mos els expliquen per repassar i mos l'hem de saber.
Per Sant Joan, per poble, hi ha molt per servir i ja estem acostumats.
I no només es tracta d'aprendre a circular, sinó també a ser responsables. Des de conèixer el significat dels colors del semàfor en educació infantil fins a posar-se unes ulleres de realitat virtual que simulen la visió sota els efectes de l'alcohol i les drogues, el ventall de les activitats és ample i divers.
Demanam, imagina't que vas amb una bicicleta, amb un ciclomotor, amb un vehicle de mobilitat personal i, bueno, per donar-se compte que siguin conscients dels perills que se poden trobar.
Escoltava en Llucia Pons, la coordinadora del programa d'educació viària. Aquest programa ha superat el darrer curs en de dia els 100.000 participants. El director general d'Emergències Interior del Govern és Pablo Garriz.
Ahora mismo tenemos 63 municipios que están prestando este tipo de actividades. Son 118 policías que están vinculados con el programa. Y al final, bueno, en 2025, otro dato importantísimo es que hemos llegado casi a las 4.700 sesiones de formación de seguridad vial.
Durant el passat curs també augmentaren en un 10% les sessions teòriques de conscienciació entre les escoles més grans.
Mentrestant, carrers completament plens i sense ni un buit per aparcar és una realitat de cada vegada més estesa als municipis de la part forana. Per intentar pal·liar aquesta situació, una desena d'ajuntaments han cercat noves solucions com permetre aparcar als propietaris davant dels seus guals.
Santanyí té 15.891 vehicles a motor i 13.000 habitants, per tant, més d'un vehicle per resident. Joan Gaspar Aguiló és el regidor de policia del municipi.
Som un municipi compact per 13 pobles diferents, allà on els serveis estan concentrats més a la part de Caladó i a la part de Santanyí.
El parc creixent de vehicles i el mercat setmanal més exitós de la part forana animaren l'Ajuntament a permetre aparcar els cotxes d'una mateixa unitat davant dels guals dels habitatges unifamiliars.
Era una reivindicació també de tots els nostres veïnats, es podrà tenir una mesura que complementàs l'oferta dels aparcaments dissuasoris i sobretot en els moments de la temporada turística.
I en dos anys d'aprovació s'han concedit 160 autoritzacions.
Que ara s'estiu que tenim un problema greu d'aparcament, jo crec que és una bona solució.
I clar que aquí, per aparcar, és un fenomen, no? I almenys no fotem el lloc a un altre.
Està molt bé, per la família i per Vados, està molt bé.
Alaró, també desbordat de cotxes, aprovat la mesura l'any passat i ha concedit 15 autoritzacions. Llorenç Perelló és el balde.
El fet que les cases de cada vegada se facin més petites i pot ser cases grosses se divideixin, d'un això, que hi viuen més persones i, per tant, hi ha més vehicles, perquè també l'alternativa de mobilitat és complicada a segons quins municipis com el nostre.
El darrer és Costitx, que fins ara no tenia ni ordenança de guals i no recaptava, per tant, cap taxa. Ara la redacten i ja recollirà l'autorització de poder aparcar davant el gual familiar. Escolta'm el tinent de balda, Joan Bautista Munà.
I ara, a partir d'ara, pues, o sigui, podran pagar aquesta taxa, si volen, i podran aparcar un vehicle de dins, o que hi càpiguen, i un de fora.
Estimen que unes 60 cotxeries seran aptes per aparcar-hi davant.
Seguim parlant de mobilitat perquè l'Ajuntament de Fornalutx demana al Consell Insular que limiti l'entrada d'autobusos per la carretera principal del poble. Ja és el segon dia d'aquesta setmana que autobusos de grans dimensions causen grans col·lapses de trànsit.
Els embossos provocats per autocars de grans dimensions es produeixen especialment en aquesta època de l'any. Són fets puntuals, però quan es produeixen causen grans embossos de trànsit. La solució que proposa l'Ajuntament del Consell és limitar l'accés d'aquests grans autocars des de la carretera M10 i només permetre el pas dels més petits. Francesc Marroig és el balde.
Venen d'Incenso, a vegades aquesta setmana va venir un autocar alemany en doble eje, que és una barbaritat, i ja se van trobar aquí tres autocars, doncs això va ser un desastre. Hem de mirar cercar un consens, que tots estiguen bé, a veure si a lo millor poguessin venir amb autocars més petits o venguessin pues, més, un poc més delimitats.
I a tot això, l'Ajuntament de Sant Llorenç ha finalitzat les obres del nou dipòsit municipal de vehicles a Calamilló, una infraestructura necessària que fins ara no existia i que permetrà donar una resposta més àgil i eficient a les necessitats de la policia local.
El projecte ha estat subvencionat pel Pla d'Obres i Serveis del Consell amb un import total de 246.000 euros. L'actuació ha consistit en el condicionament del solar destinat a aquest ús amb l'objectiu de disposar d'un espai adequat per al dipòsit de vehicles retirats. Amb aquest nou equipament es dona solució a una problemàtica que passava cada vegada que s'havia de retirar un vehicle, ja que el municipi no tenia fins ara un espai propi per custodiar-los.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Un turista alemany ha resultat ferit aquesta matinada en ser apunyalat a l'abdomen a la barriada Arenalera dels Marvellers a Palma. Hi ha dos homes detinguts per presumpta vinculació amb els fets. La víctima, que va ser traslladada a l'Hospital de Son Llàtzer, està en estat més greu, ja torna a ser a l'hotel, on hi romandrà fins dissabte.
Els fets varen ocórrer a darrera hora d'ahir vespre, passades les 11:30. L'home va entrar a l'hotel Caramelo de Serenal, sagnant, i un dels treballadors de l'establiment li va taponar la ferida. El turista ha explicat que dues persones l'havien atracat demanant-li doblers i que s'havia estimat més donar-los els 260 euros que duia, que posa en perill la seva vida.
You give me money, and no, yeah, I give the money. Why is my life, no? It's my... I have a girl in a family in Germany, no? It's 260 euros is nothing, no?
Poc després dels fets, els agents de la policia local i nacional varen fer una batuda per la zona i varen localitzar els presumptes autors que duen la cara tapada. Foren arrestats, acusats d'un robatori amb violència.
I per la mare dels esports extrems a l'illa, per exemple, una persona bota dalt d'un penya-segat i a poca distància de l'aigua obre el paracaigudes. L'activitat d'aventura publicada a les xarxes s'ha duit a terme a final de febrer a la Serra Tramuntana. Precisament el GOP ha emprat el vídeo de les xarxes per denunciar que aquesta salvase s'ha fet a una zona protegida de la serra. Es tracta d'una àrea on cria naus amenaçades, medi natural, ha obert diligències prèvies i investiga el cas.
Aquest salvase hauria corregut a finals del mes passat i el vídeo estava publicat a les xarxes d'una empresa d'aventura. El GOP ha interposat la denúncia perquè l'activitat s'hauria duit a terme a una àrea protegida de la Serra de Tramuntana i, en concret, en zona d'exclusió de pas per evitar destorbar la fauna. En concret, a manco de 200 metres d'un niu d'àguila peixatera. És Toni Muñoz, del GOP.
És una espècie vulnerable que Mallorca té una població estancada o en descens els darrers anys, que no sabem per què, però que molt probablement sigui a causa de molèsties durant l'època reproductora.
Per això l'entitat ecologista ho ha denunciat. Aseguren que, com que es tracta d'una empresa, s'exposa a una sanció greu que pot anar de 6.000 a 100.000 euros. Ara, Medi Natural ha obert diligències prèvies i investiga el cas.
2:40, més qüestions. L'associació Arca denuncia la manca de sensibilitat de l'Ajuntament d'Inca en les obres del nucli antic. L'entitat proteccionista lamenta que s'eliminin les pedres antigues de les voreres que estan protegides pel catàleg municipal. Els carrers afectats, segons l'entitat, són el carrer Jesús de la Salut i el carrer Nou.
És per això que Arca ha presentat un escrit davant l'Ajuntament d'Inca en què demana explicacions sobre les obres de substitució del sanejament i les pluvials, que també han suposat una intervenció pel que fa a les voreres. En concret, es posen llambordes a la calçada i aquesta quedarà anivellada amb les voreres. El president d'Arca, Pere Ollés, lamenta que els treballs es facin sense respectar l'essència del patrimoni inquè. Són declaracions a IB3 Ràdio.
Això és molt trist, perquè en realitat la cera no guanya a la vista per ell que guanya, però realment el patrimoni d'Inca és una pèrdua pel patrimoni d'Inca i és una pèrdua pel patrimoni de Mallorca. És una falta de sensibilitat en el patrimoni.
I ho dèiem en titulars, el cementeri de Palma disposarà aquesta tardor del Bosc de la Vida, un espai de record sostenible per enterrar les cendres dels difunts. La iniciativa preveu plantar-hi divers 300 arbres que contribuiran a una important absorció del CO2 i respon a l'auge d'incineracions dels darrers anys. El bosc s'ubicarà en una parcel·la entre la Via de Cintura i el Torrent de Sarriera i es començarà a construir el mes de juny.
El Bosc de la Vida permetrà també reforçar la falca verda i continuar el bosc urbà de la ciutat. Es tracta d'un sistema que consisteix a depositar les cendres del difunts dins urnes biodegradables que s'inspira en un mètode d'enterrament emprat pels fenicis ja fa més de 4.000 anys. Carlos Martínez de Tejada és el gerent de l'empresa funerària municipal de Palma.
Les vasijas de barro cocido tienen un 70% de massa y un 30% de porosidad. ¿Eso qué significa? Que cuando tú echas la ceniza tratada, la ceniza convertida en abono, y echas agua, las raíces del árbol van hacia donde hay agua y abrazan esa vasija y transforman ese abono, esa ceniza, la transforman en la vida del árbol.
Al bosc es plantaran uns 300 arbres d'espècies mediterrànies i als seus peus es podran enterrar fins a 5 urnes de terracota en cendres de difunts i la seva placa identificatòria. El projecte consta de 3 fases i les obres començaran el pròxim mes de juny amb un cost total de 523.000 euros. La regidora d'Infraestructures, Belén Soto, ha destacat el doble vessant social i sostenible d'aquesta iniciativa.
Esta propuesta innovadora para su puesta en marcha cuenta sin duda con una doble vertiente
ambiente sostenible y social, porque por un lado nos ayuda a reducir y compensar la huella de carbono asociada a los servicios funerarios a través de la plantación de arbolado, y por otro presenta una nueva forma de entender los espacios de recuerdo.
El cost d'aquest servei serà del voltant de 1.000 euros i per a tota la vida.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
I acabarem amb una proposta per al cap de setmana. Calvià celebrarà un any més la festivitat de Sant Patrici. Serà diumenge a Santa Ponça i la jornada inclourà un mercat artesà i actuacions musicals per celebrar aquesta tradició irlandesa.
Santa Ponça s'omplirà de trèvols i d'altres símbols característics d'aquesta festivitat. Des de les 10 del matí, la Gran Via Puig del Galatzó acollirà un programa d'activitats i d'entreteniment familiar variat. L'esdeveniment inclourà, entre d'altres, un mercat artesà, com deien, diversos food trucks i activitats infantils en castells inflables i tallers de pintacares. Hi haurà una cercavila al matí i una altra a l'hora baixa, i a partir del migdia la música en directe amenitzarà la jornada als assistents, ja que les actuacions musicals, amb el seu inconfusible estil irlandès, seran una de les grans protagonistes de l'esdeveniment.
I amb aquesta proposta arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest repàs a la informació esportiva amb el capital del Real Mallorca, Antonio Raillo, que creu que el canvi de tècnic li ha anat bé a l'equip.
El Mallorca ha tornat avui als entrenaments per preparar la visita a l'Elx de dissabte, i ho fa amb els 4 punts sumats dels darrers 6 possibles amb De Michelis a la banqueta. Un canvi de resultats i de dinàmica motivada pel tècnic argentí i el seu staff, l'arribada dels quals reconeixia ahir el capità Antonio Raillo al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió, ha anat bé a l'equip. El sentim.
Creo que es evidente que el equipo, esa renovación, ¿no?, le ha sentado bien, ¿no? No te digo porque Jacobo trabajara mal, ni mucho menos, sino porque al final como un cambio de dinámica hace que todo el mundo apriete el culo, ¿no?, hablando mal, y se generen cosas diferentes. Que la dinámica del cambio de entrenador pues te genere ese aliciente que va más allá en el sentimiento que en la táctica.
Després de la victòria contra l'Espanyol, que permet a l'equip sortir de la zona de descens, el Mallorca vol allargar ara el moment dolç, sumant 3 punts més dissabte al Martínez Valero. L'Elx és l'equip que marca la zona de descens. Si els vermells guanyen, es distanciarien a 5 punts de l'equip alacantí. Raillo, amb els peus a terra, avisa que la salvació estarà assegurada si a la jornada 38 són fora de la part baixa.
Sí, però no cuenta eso, cuenta al final de temporada. Nos podemos acordar todos muy bien de la año que nos salvamos con Aguirre en Pamplona, que el Granada celebraba cuando ganó en su casa el Bilbao a falta de 2 jornadas 4 puntos por encima de la salvación, y al final cayeron a ellos, ¿no? Lo que cuenta es la jornada 38, que está posicionado por encima de los 3 de descenso.
Pel que fa al futur de Raillo, el capità té un any més de contracte, tot i que no descarta una possible sortida del Mallorca si sorgís una bona oferta.
Siempre he estado muy a gusto aquí, por eso he seguido año tras año, he ido renovando, ¿no? Porque al final consideraba esto parte mío, ¿no? Parte de mi familia, ¿no? Por así decirlo, en plan, y creo que es algo bonito que me va a llevar los 10 años que he estado aquí, que lo considero como mi casa. Entonces, si llega esa opción, pues llega, y si no llega, ya te digo, no me voy a arrepentir absolutamente de nada, ¿no? Entonces me queda un año más de contrato y a priori está ahí para cumplirse, y si sale otra cosa, pues mira, ya te digo, agradecido a todo lo que he vivido aquí.
I avui el club ha presentat Mallorca Futbol Park, un nou espai lúdic ubicat al fons sud de l'estadi Son Moix, que compta amb 1.500 metres quadrats amb pistes de bàsquet, futbol, tennis i diverses activitats per a totes les edats. L'objectiu és convertir-lo en un punt d'encontre per a tot el mallorquinisme. Allà, el cap de negocis, Alfonso Díaz, ha parlat de l'entrenador, de Martín de Michelis.
Tanto la experiencia como jugador como entrenador, pues ves esos estándares que tiene, ¿no? Y que ha traído con todo su equipo. Pues de esa garra argentina, ¿no? que siempre viene bien en el fútbol, y luego esa metodología alemana, ¿no? Y yo creo que tanto en Osasuna como ayer o el fin de semana contra el Español, pues el planteamiento es claro, que es ir a tener el balón y ir a ganar los partidos. Él está encantado, ¿no? con el club, con lo que ha visto hasta ahora del club, y ojalá que salga todo bien y podamos estar juntos.
Amb tot, la jornada 28 es va tancar ahir vespre a Vallecas amb l'empat a 1 entre el Rayo Vallecano i el Llevant. I recordem que l'Elx Mallorca el podreu seguir en directe dissabte a IB3 Ràdio.
Dissabte a les 12 torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc.
Segueix amb Esports 3 en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
A Primera Federació, l'Eivissa descansa avui abans de començar a preparar la visita més complicada d'ençà que va començar la competició.
L'equip ha millorat col·lectivament, però necessita molta més aportació dels atacants. Ens ho explica Víctor Sancho. Bon dia, Víctor.
Bon dia, els números són clars abans de visitar el millor local de la categoria, l'Aldense. Només Fran Castillo compleix de cara a porta entre tots els atacants blau-cel. Davo no ha marcat en les darreres 6 jornades. Entre tots els atacants arribats al mercat d'hivern, Max Svensson, Slava, Masella i Izan només han fet 2 gols. I Bebé, l'home amb més cartell del club, no anota des del passat 23 de novembre contra l'Europa. En els 2 darrers partits que ha sortit d'inici, ha estat substituït al voltant del minut 60. És Miguel Álvarez.
Ahora no está bien, pero no porque le falta actitud. Él es un jugador que tiene lo que tiene. O sea, si lo aceptas como es, y nosotros lo aceptamos como es, estamos encantados porque es el primero que está en el vestuario y él quiere hacerlo bien.
La realitat és que l'equip ha millorat en la segona volta, només ha sumat un punt menys que els millors, Europa, Antequera i Villarreal B. Però és Fran Castillo qui du tot el pes en atac. Dels 6 gols que ha fet, 4 han estat a la segona volta, a més de l'assistència que ha donat. Si l'Eivissa vol créixer més i aspirar al play-off, ha d'afegir més atacants a les estadístiques positives. I un bon moment és diumenge al camp de l'Aldense, on només els locals han perdut un partit.
I avui, Marta, es decidiran els primers classificats per als quarts de final de la Champions.
El Real Madrid cercarà la classificació per als quarts de final contra el Manchester City a l'Etihad Stadium, amb l'avantatge, recordam, del 3-0 aconseguit el partit d'anada al Bernabéu. El tècnic madridista té la baixa de Mendy i Kylian Mbappé esperarà la seva oportunitat des de la banqueta. Sentim l'entrenador Álvaro Arbeloa.
Con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso, y tuvimos en la ida incluso más, porque este campo sabemos que no es nada fácil, así que con esa mentalidad es la que tenemos, ¿no? No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar ese partido.
Demà serà el torn del Barça i de l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes, amb l'empat a 1 de l'anada, rebran el Newcastle i els matalassers, amb el 5-2 a favor, visitaran el Tottenham.
En futbol base, ahir es va presentar la que serà la nova edició de Santa Ponsa Cup.
Santa Ponsa acollirà un altre any més 80 equips que es reuniran del 1 d'abril al 5, també a Peguera i Son Caliu, a més de Santa Ponsa, per disputar una nova edició d'un dels tornejos més reconeguts del futbol base nacional i internacional. Aquesta nova edició, la novena de la Santa Ponsa Cup, comptarà amb la participació de 96 equips i uns 1.500 jugadors, amb presència d'equips nacionals com el Mallorca, el Barça o l'Atlètic de Madrid i internacionals com el Juventus, el Parma o el Milan. Tomàs Givert és un dels directors del torneig.
La veritat que molt il·lusionats un any més i veure més si tot molt jugué i sobretot que hi hagi tranquil·litat i que disfrutin els lots. Que ve moltíssima de gent, estem xerrant de passen entre 4 i 5 mil persones, que no hi hagi cap problema, sobretot repeteix que això és una festa per lots, que disfrutin ells i això és el més important i el que ens preocupa. Ho han tenen en compte que venen les canteres més importants, bé, Barça, Atlètic de Madrid, Juve.
L'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el seu rival de semifinals de la Champions.
L'Etol Lavois serà el rival a batre per disputar una nova final de la màxima competició europea. El sorteig, celebrat avui matí, ha volgut que el Palma s'enfronti a l'equip francès, a qui ja va guanyar. Va ser en el primer partit de la fase prèvia de la competició europea per un 1-2 el passat mes d'octubre. La semifinal es disputarà el divendres 8 de maig a Pesaro, Itàlia, i si el Palma arribés a la final s'enfrontaria al Gimbe Cartagena o a l'Sporting de Portugal. Sentim el jugador del Palma Futsal, Ernesto, valorant el rival.
Todos los partidos de la Champions son muy complicados, pero ahora nos toca los franceses y, pero bueno, la equipo está muy preparada y yo creo que llegamos preparados y listos para más una final de la Champions.
Mentre l'equip continua preparant la Copa d'Espanya, recordant que el Palma debutarà a la Copa divendres, serà a les 6 de l'hora baixa contra el Manzanares, una eliminatòria que podreu seguir en directe a Vetre Ràdio.
I acabam amb vela i amb el bronze aconseguit per Marta Cardona a l'Europeu el passat cap de setmana.
La regatista mallorquina ha celebrat amb Vivetres Ràdio el bronze aconseguit al Campionat d'Europa de Vela en la classe mixta 470. Ho va aconseguir amb el seu company Jordi Xamà. Cardona i Xamà, que es varen quedar tan sols un punt de la plata, sumen així el seu segon títol europeu junts. Tot i que l'any passat va aconseguir l'or, Marta Cardona es mostra així de feliç amb el bronze.
Estic molt contents i bé, al final una medalla sempre és bo, no? Anem amb un objectiu de tornar a revalidar el títol, no està possible, però bé, una medalla a una classe olímpica, amb una flota, amb un nivell tan alt, sempre és bona i en el final hem donat el millor de nosaltres i estem molt contents amb aquest bronze i per més.
Em vola posar en punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Després dels esports, ja ho sabeu, arriba a la cultura. Abans, però, una pausa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, la darrera setmana de juliol, es posa en marxa i ho fa amb la millor companyia, amb un Errol Flynn de festa, somrient des de l'aigua del Port de Palma, allà on havien acabat l'anfitrió i la majoria de convidats d'una de les seves festes llegendàries. L'estrella de Hollywood, quan les estrelles eren més estrelles que mai, és la imatge del cartell. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que també ret homenatge a l'extraordinària tasca documental de Casaplana.
Sí, i que és només un exemple de l'enorme feina testimonial documental de Josep Planas Montañà, l'home que va fotografiar Mallorca quan s'obria el turisme i les estrelles cercaven a l'illa la tranquil·litat i un anonimat relatiu que els permetés viure. Un d'ells fou Errol Flynn, el Robin Hood de l'època més daurada del cinema.
Organizaré una revuelta. Tendréis muerte por muerte. Y no descansaré hasta que todos los sajones del condado se alcen libres y puedan luchar por su rey Ricardo.
Estrella en declivi, amb greus problemes d'alcoholisme, Flynn va recalar a Mallorca i el Zac, el seu vaixell, va esdevenir escenari de tot tipus d'excessos, diuen, d'excessos que es transformarien en llegenda. I allà hi era la càmera de Planas Montañà. Ho recordava ell mateix, d'aquesta manera, en un documental de Televisió Espanyola.
Això era un sopar que va convidar una sèrie d'amics i va acabar de ver les 3 de la matinada amb tothom a l'aigua. L'únic que es va liurar de caure a l'aigua vaig ser jo i em va venir ben just.
Tot això, aquest glamour, aquest moment de Mallorca com a escenari de visites i residències extraordinàries, Chaplin, Grace Kelly, s'ha tingut molt en compte en el moment de la tria per la identitat gràfica d'aquest festival que l'any passat va protagonitzar Miquel Adrover. Ens ho explica Jaume Ripoll, que és el director de l'Atlàntida.
Crec que amb aquest tribut en Josep Planas el festival recupera o retorna
aquesta imatge poderosa del cinema clàssic, que és un cinema que també servirà en aquesta setzena edició.
El festival forma part de la Fundació Casaplanes, que acull amb alegria i expectació la tria d'una de les seves imatges per l'Atlàntida. Ens ho ha explicat Aleli Mirelman, que és la directora de la Casaplanes.
Casaplanes conserva un arxiu de més de 3 milions de reportatges de la història de les Illes Balears des de finals del segle XIX hasta casi los 2000. Actualmente el archivo se encuentra en un estado deficitario de conservación y catalogación, y es por eso que es una mina de tesoros todavía por descubrir.
Per al director de l'Atlàntida, més, aquesta imatge de Terror Flynn és també tot una declaració d'intencions perquè el festival connecti patrimoni visual, cultura cinematogràfica i memòria col·lectiva del Mediterrani.
I d'alguna manera aquesta nit memorable que va viure Terror Flynn ha de ser també un reflex de les nits memorables que viuran els espectadors de l'Atlàntida aquests 10 dies de cinema, de música, de conferències i de molta indústria de cinema.
I aquests 10 dies seran del 24 de juliol al 2 d'agost a Mallorca i fins al 24 a través de Filming. Els organitzadors confien a repetir l'èxit de la darrera edició, que va batre el rècord d'espectadors a Mallorca amb 45.000 persones i 1.500.000 de visionats a través de la plataforma.
I així ha sonat La Perla, de Rosalía, en el primer dels seus concerts de presentació de Lux, una gira mundial que ha començat a Lió davant de 16.000 persones en un espectacle impressionant en el qual la catalana ha recuperat també temes, Sandra, d'altres discos.
Sí, temes com ara el Despechao o el Saoko, que han sonat també per alegria dels privilegiats fans que han pogut estrenar aquesta posada en escena de Lux, que ha durat prop de 2 hores. S'ha dividit en 4 actes i un intermezzo, tot molt operístic, sense oblidar, però, el flamenc o l'electrònica, marca de la casa, o el ballet, el teatre, i tot amb la participació de l'Heritage Orchestra, que l'ha acompanyada en tota l'actuació i que estava situada enmig del públic en una estructura en forma de creu. En poc més de 15 dies, la gira arriba a Madrid i després de Lisboa a Barcelona a mitjan d'abril per partir ja cap a Amèrica.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 17 de març. En 15 dies començarem a notar a la butxaca els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà, amb pujades palpables a la cistella de la compra. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. És la previsió de les cooperatives agroalimentàries si els governs no aproven ja compensacions per mitigar l'impacte del conflicte. En aquest sentit, i a l'espera de conèixer les mesures concretes del seu pla de resposta, l'executiu de Pedro Sánchez ha donat llum verda a l'alliberament de fins a 11,5 milions de barrils de petroli davant l'increment del preu dels combustibles. Elma Saiz és la ministra portavol.
La societat espanyola sabe que somos un gobierno en el que se puede confiar, porque somos creíbles, porque tenemos experiencia en responder a lo urgente sin olvidar lo importante. Porque el gobierno responde con eficacia, como lo hemos hecho siempre. Ya lo hicimos en la crisis del COVID o durante la invasión de Rusia a Ucrania.
Els docents exempts del català no tindran plaça fixa fins que n'acreditin el coneixement.
Així ho ha explicat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en el marc de l'acord entre PP i Vox. Segons Educació, l'exempció s'aplicarà només a places a les quals no s'ha presentat cap aspirant en els darrers anys, com algunes especialitats a Eivissa, Menorca i Formentera.
No arribaràs a tenir la teva plaça en propietat, diguéssim, en un centre educatiu, en el centre que tu vols, fins que no acreditis el coneixement de català. Ah? Per tant, se tracta de places docents molt concretes que en aquest moment no cobrim.
Presó provisional per als 2 ciutadans britànics detenguts per intentar segrestar diumenge una dona de 60 anys a Son Ferriol.
Avui han declarat davant del magistrat després d'intentar introduir la força dins el seu cotxe la víctima que esperava un familiar a prop d'una rotonda. El seu marit i un testimoni varen ser qui varen evitar el segrest.
En tribunals, quatre perits de la defensa confirmen que la nounada llançada a un contenidor de Porto Cristo va néixer viva.
També ha testificat la parella i exparella de la principal acusada, així com la ginecòloga de guàrdia que va atendre la mare dos dies abans del fet el 2023. Ha afirmat que va arribar per dolors menstruals, però va determinar que estava embarassada i que duia una pastilla a la vagina a priori per als fongs. Són Ana Belén García i Maria Inés Fernández, dues de les pèrites que han declarat aquest dimarts a la vista oral.
Era un feto viable, no se observó ningún tipo de malformación a priori durante el examen. No era una muerte intraútero, quiere decir que había llegado con vida, lo habían podido observar con vida.
Si hubiera contado con una asistencia médica necesaria en el momento del parto y no se hubieran tenido las lesiones perimortem del traumatismo, posiblemente la posibilidad de supervivencia hubiera sido bastante alta.
Cop contra el narcotràfic. Al barri de Sapenya, Eivissa, la Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues.
Dels 10 detinguts, 3 han ingressat a la presó i els altres 7 han quedat en llibertat amb mesures cautelars. A l'operatiu que es va dur a terme el passat 12 de març, la Policia Nacional va escorcollar 4 habitatges. En total, els agents han intervingut 1 quilogram de substàncies estupefaents. La investigació ha permès detectar una estructura organitzada dedicada a la distribució i venda directa a consumidors.
I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, Israel assegura haver mort el cap de seguretat de l'Iran i home fort del règim, Ali Larijani.
Era l'objectiu de major rang després de la mort de l'ayatolà Khamenei. De moment, Iran no ha fet confirmació oficial de la seva mort. En la mateixa operació també hauria